El passat mes de maig va entrar en vigor la nova llei d'estrangeria impulsada pel govern espanyol, una normativa que, tot i ser una millora respecte a l'anterior versió de la mateixa llei, no acaba d'agradar a les entitats del tercer sector. Anem fins a Ràdio Sabadell, on hi tenim l'Helena Molís per parlar del tema.
Per parlar de la llei d'estrangeria, tenim amb nosaltres a la Raquel Garola, membre coordinadora de l'ESCAI, el Servei Ciutadà d'Acollida de Sabadell. Molt bon dia, Raquel.
Molt bon dia.
Aviam, explica'ns l'ESCAI, com funciona?
L'ESCAI és una coordinadora d'entitats, està formada per diferents entitats i llavors ofereixen diferents serveis d'acollida a persones migrades i refugiades, especialment amb... i tenim diferents programes, però el programa, diguem, on hi ha més afluència de persones i al que dediquem més recursos és el servei d'assessorament jurídic especialitzat en estrangeria i asil, i concretament aquí a Sabadell tenim un contracte de serveis amb l'Ajuntament de Sabadell i bàsicament la major part del programa està dedicat a aquest servei.
Quin és el circuit? És a dir, amb quin circuit us arriben les persones?
Bueno, les persones arriben per diferents... O sigui, la porta d'entrada és de diferents formes. Hi ha moltes persones que venen per iniciativa pròpia o perquè han conegut el servei a través d'altres familiars, a través coneguts. Altres persones perquè a través del padró, del mateix circuit que té l'Ajuntament, del servei de primera acollida, d'altres entitats, Càritas, Creu Roja, altres entitats del municipi que també atenen a persones migrades... Però el gran volum, la majoria de persones venen per iniciativa pròpia o perquè ja han utilitzat el servei fa un temps i ara necessiten fer algun altre tipus de consulta, o si són persones que venen al servei per primera vegada, que hi ha un nombre important d'aquestes persones, normalment són perquè han sentit a parlar del servei per part de coneguts, de familiars o simplement han buscat algun recurs del municipi a través dels mitjans electrònics han trobat el recurs.
Parlem d'aquest últim grup de les persones que venen per primera vegada a l'ESCAI, sobre quin número ens mouríem, més o menys?
Bueno, al mes diguem que anualment rebem gairebé 2.000 persones. Sí, és un nombre...
Perquè he vist una notícia fa 2 anys i eren 1.000. Ja hem passat a 2.000.
Volia dir en total.
En tot l'any
de persones tant que portem en seguiment com amb persones per primera vegada. Clar, quan parlem de persones, o sigui, de persones diferents, diguem, però clar, una mateixa persona ve al servei moltes vegades. Llavors, si mirem el número de visites, pues les visites anuals podrien ser 16.000, 17.000. Llavors, és que a nivell de persones individuals, diguem que normalment, anualment, són unes 2.000 persones i normalment les persones que venen per primera vegada estan entre el 40 i el 50%, o sigui que són un nombre bastant elevat.
Ha crescut aquest nombre en els últims anys o més o menys s'ha mantingut estable?
S'ha mantingut més o menys estable, però sí que hi ha hagut una pujada important, no molt destacada dintre de l'estabilitat, però sí que ha anat creixent, sobretot clar, l'any del Covid, al hi haver molt tancament d'oficines i tal, la forma de registrar va ser molt diferent perquè hi havia moltes consultes electròniques i mitjans telemàtics. Llavors, a partir del 2021 respecte al 2020, clar, hi havia un augment molt important, i respecte al 2019 era més o menys estable, diguem, però a partir del 2022 sí que va continuar augmentant, per molts aspectes, per moltes dificultats, però un dels obstacles que més notem en els darrers anys és el tema de l'administració electrònica, que molts dels tràmits s'han de fer per mitjans electrònics o telemàtics. Per una part, totes les persones que estan en situació irregular no poden accedir a aquest servei, i tot i que estiguin en situació irregular i tinguin la possibilitat d'obtenir un certificat digital, el tema dels recursos, els mitjans, les dificultats que suposa ja per una persona amb certs estudis, recursos i tal, i coneixement de la llengua, per una persona sense xarxa, sense recursos, o amb que és un sistema complex, els hi complica molt fer aquests tràmits, i llavors han de recórrer a un servei privat que té un cost econòmic important, i moltes d'aquestes persones estan en una situació de vulnerabilitat i no poden fer front amb aquests recursos, o si fan front de vegades suposa destinar coses que haurien de destinar per serveis bàsics, o si no o a través de la nostra entitat als serveis que nosaltres sí que, no a tots però a molts serveis podem accedir, o els hi podem explicar una mica com es pot fer el servei, o si no, pues es veuen així abocats a una situació molt complicada.
Clar, per tant, estaríem parlant de que l'administració pública aboca la gent cap al, no, els tràmits administratius d'un col·lectiu que clarament no tots arriben.
Exactament.
Sí. És el principal escull ara mateix?
Bueno, el principal escull és de per si la llei d'estrangeria, que la llei d'estrangeria, però a nivell de procediment, sí, la major problemàtica és el tipus de procediment que l'administració ja des de fa molts anys, i per un cert col·lectiu de persones és va molt bé, perquè el fet de poder fer tràmits telemàtics en alguns casos agilitza, el fet de no evitar desplaçaments, d'evitar cites prèvies, que és veritat que a partir del Covid, la major part d'oficines, clar, van haver de tancar, i moltes ja no han recuperat l'atenció presencial sense cita prèvia, o inclús no han recuperat l'atenció presencial, o és molt prioritària l'atenció telemàtica. Llavors això, des del 2020 cap aquí, s'ha notat molt, molt més, perquè diguem que el Covid ha sigut també una mica l'excusa per fer una mica el canvi de...
Per impulsar aquests canvis que ja estaven previstos.
Exactament.
Parlem de la llei d'estrangeria, que hem vingut a parlar d'això. Tu em vas explicar prèviament, hi han hagut canvis. Quins canvis són aquests? És a dir, com era abans i com és ara? Així una mica per sobre.
Val, la veritat és que de fet, han hi hagut diverses reformes en els últims anys, però aquesta nova llei d'estrangeria directament és un nou reglament d'estrangeria, llavors els canvis són bastant uh-huh. significatius i bastant importants. És una reforma bastant integral. Per una banda, hi han canvis positius, perquè, per exemple, les persones que estan a territori espanyol sense permís de residència, que són un grup important de les que nosaltres orientem, el tràmit més habitual és l'arrelament. Hi ha diferents tipus d'arrelament, i el tràmit més habitual és l'arrelament, i això exigeix portar un mínim de, en la majoria dels casos, hi ha alguna excepció, però en la majoria dels casos exigeix un temps mínim de permanència a territori, que això s'ha d'acreditar a través de l'empadronament. Llavors, abans d'aquesta reforma, l'arrelament social, que era un dels tràmits més habituals, exigia un mínim de 3 anys al territori. Amb la nova llei d'estrangeria s'han modificat una mica els arrelaments i s'han unificat a nivell de permanència al territori tots els arrelaments, excepte un que no exigeix permanència però està vinculat a tenir familiars europeus. Amb la resta de casos, el temps de permanència s'ha reduït a 2 anys, amb la qual això facilita que les persones que compleixen els requisits, que no tothom pot complir els requisits perquè són específics, però les persones que poden complir els requisits, doncs, es poden regularitzar un any abans, que canvia molt de 2 a 3 anys.
Sí,
i l'altra part també molt positiva és que ara mateix, amb el nou reglament d'estrangeria, tots els arrelaments autoritzen, o sigui, quan es concedeix l'autorització és per residència i treball en tots els casos. Abans només es podia concedir l'autorització de treball si es presentava un precontracte de feina o en algun cas d'algun familiar molt concret, però si no hi havia com el compromís que aquesta persona tenia un compromís d'una empresa, d'una persona particular per contractar-lo, només se li donava permís de residència. I llavors, fins que no pogués passar o molt temps o pogués aconseguir aquesta oferta i poder canviar el permís, aquesta persona no podria treballar legalment, només podia tenir un permís de residència, ja havia o de tenir altres familiars dels que dependre o no podia treballar legalment, havia de treballar en una economia submergida perquè evidentment la gent està aquí i s'ha de mantenir, però d'aquesta manera això és un canvi important que ha facilitat bastant, que pensem que facilitarà bastant a les persones que des del primer moment podran tenir l'opció de poder treballar legalment, i moltes ja estan treballant, el que passa que legalment no estan podent fer-ho.
Anem a la part negativa.
La part negativa, per nosaltres, el que estem veient fins ara és que aquest reglament es va publicar i es va aprovar el 19 de novembre. Hi havia un període de 6 mesos perquè entrés en vigor. Això va ser el 20 de maig. Al principi hi havia molt desconeixement. Pensàvem que a mesura que s'apropés el 20 de maig hi hauria més informació, però ens vam trobar que va arribar el 20 de maig i pràcticament hi havia més o menys la mateixa informació.
Sí, desconeixement de què suposa la pròpia normativa.
Sí, o sigui,
entre els treballadors a l'hora d'aplicar-la.
Bueno, de l'administració en general s'havien de publicar instruccions, o sigui, clar, una cosa és el reglament, que és el text legal, però després aquest text legal és molt interpretable, s'havien de publicar instruccions i fer una mica d'explicació de com es desenvoluparia aquest reglament. Llavors, el 13 de maig, una setmana abans, es van publicar 2 instruccions, que són fins ara les úniques que s'han publicat. La idea és que s'han de publicar més, però fins ara no s'han publicat. S'han fet algunes formacions, tant per part de l'Oficina d'Estrangeria com per de la Generalitat de Catalunya, durant el mes de maig, bàsicament, i alguna ara també al juny, però encara hi ha tot i que s'ha donat molta més informació de la que es tenia, encara hi ha molta interpretació, perquè la normativa és bastant, tot i que és molt més específica del reglament anterior que teníem, o sigui, hem millorat bastant en aquest sentit, però tot i així, com és un canvi tan important i hi ha tràmits molt nous, encara ja queden molts dubtes i, diguem, moltes coses que estan per definir, i estem una mica a l'expectativa. Sí que hi ha alguns tràmits que són bastant similars als que teníem, han canviat algunes coses, però diguem que la base és la mateixa i aquests tràmits estan com més clars, però els tràmits més nous o que han tingut un canvi més important, va sortint informació, però diguem que, tot i que és bastanta informació, no és que diguem anem a cegues, hi ha bastanta informació, però clar, ens agradaria poder tenir molta més informació per poder assessorar molt millor les persones, però bueno.
Clar, per saber què s'ha de fer, bàsicament.
Exactament. I l'altra cosa és el tema del procediment, que bueno, és una mica que el comentàvem abans. Hi ha certs tràmits que s'han de... O sigui, hi ha certs tràmits que com les persones no poden fer-ho per via telemàtica o no tenen els recursos per fer-ho a nivell privat, sí que es pot demanar una cita prèvia i anar presencialment a l'oficina de Barcelona. Llavors, hi ha determinats tràmits que la forma d'aconseguir aquesta cita prèvia és relativament fàcil, és enviar un correu electrònic i inclús ho pot fer una altra persona en nom d'aquesta persona, que ho fem nosaltres, però hi ha una altra sèrie de tràmits que és a través d'un formulari i que només ho pot fer la persona particular. O sigui, si demana la cita a una altra persona i veuen que el correu electrònic no coincideix, no responen la cita. Però tot i així, perquè és un formulari bastant complex en el sentit que s'han d'omplir molts camps, s'han de posar les paraules exactes i no dona errors, vull dir que la persona, tot i que tenim com una xuleta...
T'has de saber una mica.
Sí, i tot i així, de vegades nosaltres el que fem és fer com una prova, no?, perquè vegin com és i posar el seu correu perquè els arribi la resposta, i moltes vegades no, però sovint ens passa que o no contesten o no reben resposta, o la resposta que reben no és exactament el que s'ha sol·licitat, i s'ha de fer aquest sistema un parell o tres de vegades, amb la qual això dificulta que els tràmits es puguin fer més àgils.
I això us heu trobat que, a part de vosaltres, doncs altres entitats també ho han denunciat?
Sí. Això ho hem parlat amb altres entitats que treballen amb estrangeria, amb nosaltres, bueno, que tenim feedback sovint, i sí, bueno, de fet una mica la hipòtesi, la lectura és, bueno, sembla que, o sigui, que també sigui una manera, no, d'abocar que les persones cada cop utilitzen més el tràmit telemàtic, i que això, que és una cita prèvia, com no és una cosa molt àgil, pues sigui com una cosa més residual, no, que no poden treure del tot, perquè si no estaries deixant la gent totalment fora, tot i que això va passar amb el Covid, que no hi havia possibilitat, llavors la gent havia de recórrer a fer-ho d'una altra manera, però ara existeix aquesta segona opció, no per tots els tràmits, però per la majoria, de fer-ho a través d'aquesta cita prèvia. El que passa que hi ha molta diferència amb els tràmits que es pot fer amb un correu electrònic. Per exemple, els arrelaments es poden fer amb un correu electrònic, però, per exemple, una reagrupació familiar, algú que vulgui portar el seu a una persona del país d'origen, o un nen que neix aquí i els pares són residents legals i poden fer un tràmit, s'ha de fer a través d'aquest formulari, o gent que ha de renovar permisos, que sí, és gent que porta aquí més temps, en teoria té una situació més estabilitzada, però no sempre pot tenir coneixements electrònics ni recursos per poder seguir aquestes directrius, i això el que fa, al final, també una renovació té una data de caducitat. Si ens passem de la data, segons com, podem perdre el permís. Llavors, clar, els plaços, els terminis són molt importants.
Tornem una mica a la idea del principi. Estàs sí. abocant a tot un col·lectiu que no està acostumat o que no té les sortides sí. ni els mecanismes a una telemàtica que no poden accedir-hi.
Exactament.
Fantàstic. Ho arreglen, però allò sempre hi ha d'haver cosetes, eh?
Sí.
No acaba de fer-ho
de tot bé.
Cas bandera. Parlem més temes del dia del rebre de les persones refugiades. El Dia Internacional va ser ja fa temps.
Va ser el divendres, el divendres 20 de juny.
Com ha anat? Perquè hi havia tot un programa d'activitats.
Sí, bueno, l'acte central va ser el dia 20 de juny, que va ser el divendres a la plaça Doctor Robert, en el que es van muntar diferents carpes de diferents entitats, i es va fer com una gincama, en el que les persones tenien una cartolina que simulava un passaport i havien de passar per les diferents carpes fent proves, no?, una mica intentant que veiessin una mica el recorregut, no?, de que fan les persones. Molt a nivell simbòlic, no? I llavors, bueno, també era una forma de que a través de la pregunta pues coneguessin una mica l'entitat i la situació de les persones refugiades. I bueno, tot i que va fer bastanta calor i...
és el tema aquests dies.
Però bueno, Déu-n'hi-do, sí que va passar gent, també hi havia un contacontes, un espectacle de clown, i bueno, va ser bastant, bastant animat, tot i les temperatures va estar bastant bé. I després sí que durant els dies previs, per diferents entitats també s'han organitzat activitats, i en general encara no hem fet la comissió d'entitats, no hem fet la valoració fins que s'acabi tot el programa, però en general està bastant bé, perquè és un programa bastant divers.
Consolidat integradíssim ja.
Sí, sí, sí.
Això sí que es queda aquí a Sabadell. Això, que això queda, funciona.
Això funciona, sí,
mare
sí.
Déu. Encara hi ha una activitat.
Encara hi ha una activitat.
9 de juliol, quina és aquesta activitat?
És un cinefòrum que es farà el 9 de juliol a les 7 de la tarda a l'Auditori del carrer Lassi. És un documental nou d'Erland. Que es projectarà en versió original i després es farà un el debat posterior amb el representant de la comunitat palestina de Catalunya.
De què tracta aquest documental?
Pues és sobre un activista palestí i un periodista israelià. I és una mica pues la situació entre els dos països i bueno, la situació que també estem vivint sí. Totalment ara.
Dins del que ens ha tocat viure,
sí.
Aquest desastre, doncs, aquest és el principal. Perfecte, i amb això ja acabeu.
Sí, en principi el que es fa és que l'acte central es fa el 20 de juny, llavors en funció de les activitats que programen les entitats en els dies previs i en els dies posteriors s'acaba de tancar l'activitat, després es farà a finals de juliol segurament una valoració per la comissió d'entitats de com ha anat el programa i bueno, ja començarem a fer propostes pel proper any.
A nivell d'entitats, sempre m'agrada tancar una mica l'entrevista pensant en reptes propis. Quins us marcaríeu vosaltres? Hi ha gent que ha dit doncs, que clar, rebem massa gent que ve a la nostra entitat i no tenim sortida per oferir tothom el servei. A l'Sky, quin és el problema ara mateix?
Bueno, el principal problema que tenim és que som un equip petit i que el nombre de persones és molt elevat. Uh-huh. I que tenim un servei de primera acollida, que això és el que fa que puguem descongestionar una mica tot el servei amb cita prèvia, perquè el que nosaltres fem és intentar que les cites prèvies siguin per persones que realment ja puguin iniciar un tràmit i així no donar una llista d'espera tan llarga, perquè si no hauríem de donar agenda per mesos. Llavors intentem sempre moure'ns en 2-3 setmanes. És cert que ara estem arribant gairebé al mes, perquè també amb el tema de les vacances, els festius i tal, sempre és
com...
Bueno, i és veritat que després a partir del 20 de maig, pues clar, també hi ha hagut un augment important de persones que sol·liciten informació, perquè clar, també una altra cosa que no hem comentat és dintre del perfil de persones que atenem, amb els darrers anys hi ha hagut un augment molt important de persones sol·licitants d'asil, que durant el temps que sol·liciten l'asil van per la via de l'asil, però en el moment en què els deneguen l'asil o es queden en situació irregular, o inclús si veuen que la seva possibilitat d'asil, com Espanya és un dels països que denega més sol·licituds d'asil a nivell europeu, sabem que que una persona sotant d'asil acabi a tenir l'estatut de refugiat, en molts pocs casos és viable. Hi ha països, hi ha circumstàncies que sí, però en molts casos acaba sent una denegació, o com a mínim no és una... Diguem que en l'estrangeria no és que hi hagi una certesa absoluta, però si tenim hi ha uns requisits que si els complim, en principi, si no passa res, el tràmit hauria de sortir bé en un tant percent bastant elevat. En canvi, la sol·licitud d'asil és una valoració subjectiva que es fa des de la subjectiva, entre cometes, no? Però
sí,
que hi ha una comissió
fets,
que
cas per cas,
cas per cas la situació personal de la persona, la situació del país ha pogut canviar, si no les proves que puguin ja bé, que moltes vegades pues, evidentment una persona que surt fugint probablement no podrà emportar-se gaires proves i al final moltes vegades és la versió de la persona el que pugui acreditar. Llavors en molts casos aquestes sol·licituds no acaben sent favorables. Llavors hi ha persones que si realment veuen que la seva sol·licitud té poques probabilitats o no ho saben segur i per la via d'estrangeria podria... té més opcions, diguem, perquè compleix els requisits i hi haurien com més opcions, això sí, estan obligats a... Això fa uns anys no, però fa un parell d'anys així ja va canviar, que les persones que vulguin fer algun tràmit d'estrangeria obligatòriament han de desistir de la sol·licitud d'asil, per tant, han d'estar un temps...
Descongestiones una mica també.
Però clar, durant aquest temps clar, es queden en situació irregular, no poden treballar fins que el tràmit d'estrangeria pugui anar endavant, que també és una situació complexa per a aquestes persones, però ho deia perquè clar, durant els últims anys hi ha un volum important de persones també que a part de que a l'Escai informem tant amb temes d'asil com amb temes d'estrangeria, ens trobem amb un grup important de persones que són sol·licitants d'asil o han estat sol·licitants d'asil, estan en via de recurs o directament ja han decidit no fer recurs per passar la via d'estrangeria i que també són un nombre important que ha fet créixer també les dades.
Em sabies dir nombre? Per any? O el que et vagi millor?
A què et refereixes? De
persones que han arribat, per exemple, durant el 2024 per demanar asil.
Això no ho tenim gaire registrat perquè nosaltres no, diguem que no separem entre asil i entre asil i estrangeria, sinó que intentem no... pues no categoritzar les persones, el que passa que sí que ho fem per, sí que ho fem per tràmits. Llavors, clar, si tu veus estrangeria i veus asil, hi ha un tant per cent molt més elevat d'estrangeria que d'asil, que passa que, clar, no seria del tot real, perquè, clar, aquesta persona que està fent ara un tràmit d'estrangeria moltes vegades ha sigut asil, llavors potser ara... fent així a bot de pronto, potser un 30% de les persones que arriben, entre un 20 i un 30, podrien ser sol·licitants o haver estat sol·licitants d'asil.
Raquel Guerola, coordinadora de l'ESCAI, has vingut avui a Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies per venir. Ens quedem amb aquests reptes de futur que amb el món que ens ha tocat. Sembla que aniran en augment.
Segurament.
I ànims amb la nova llei d'estrangeria, que pintava molt bé i no acaba de fer la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Otro mundo es posible.
Experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Yeah.
moment de descobrir quines són les estrenes que trobarem a la gran pantalla, les diferents sales de cinema dels nostres municipis. Fem el repàs, com és habitual, amb en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Molt bona tarda.
Bona tarda, divendres, per tant, divendres últim de juny, per cert. Per tant, toca aquí al Connectats, al cinema que, com sempre, compta amb la col·laboració del periodista Diari de Terrassa i cinèfil aficionat, bueno, sempre no, però quasi sempre, Jordi Guillem.
Bon dia, com va?
Doncs com sempre farem aquest repàs a 5 de les pel·lícules que s'han estrenat, s'estrenen aquest cap de setmana. Parlarem de dues que es van estrenar ahir, però parlarem del gruix de les pel·lícules que s'estrenen, després parlarem de la resta i finalment recordarem un actor o director que fa 25 anys que va morir.
D'acord? Sí, senyor, sí, sí.
Molt bé, doncs comencem amb una pel·lícula que, bé, d'aquestes que sembla, ostres, aquestes grans, no?, tipus Gladiator i aquestes, sí. Fórmula 1, la pel·lícula.
És una de les estrenes més esperades, no només de la setmana, sinó d'aquest estiu. Es diu Fórmula 1 The Movie, en anglès, Fórmula 1 la pel·lícula. Està dirigida per Joseph Kosinski i amb música de Hans Zimmer, protagonitzada per Brad Pitt, que continua fent cinema encara.
El trailer sí. Se'l veu jovenet, encara.
Sembla que en tingui 30 i en té 60, però vaja.
Bueno, està bé.
També surt Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon i Tobias Menzies. És la història de Sonny, un dels pilots més grans de tots els temps de la Fórmula 1, pilot fictici, òbviament. Ah. Va ser un fenomen a la dècada dels 90 i va tenir un accident que gairebé acaba amb la seva carrera. La pel·li comença 30 anys després, quan un pilot a sou d'un dels equips, Rubén Cervantes, propietari d'un equip de Fórmula 1, li demana de tornar. I al final, doncs, aquest Sonny Hayes tornarà per intentar salvar l'equip i a la vegada ser de nou el millor pilot del món. Tindrà un company que es diu Joshua Pierce com a pilot novato, però aquest també té pretensions, diguéssim, i aquí hi ha una mica la batalla de la pel·lícula d'aquesta Fórmula 1 de Movie que podeu veure des d'avui.
I que podeu escoltar ara un trosset en aquests moments.
La Fórmula 1 és un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Escucha, dejemos esto claro. O conseguís un milagro o nos quedamos todos sin trabajo.
Sin presión.
Ninguna.
La pregunta es, ¿por qué Sonny Hayes ha vuelto a la Fórmula 1?
Doncs Fórmula 1, aquesta, la pel·lícula, no, amb Brad Pitt, que s'estrena aquest cap de setmana. Ens quedem als Estats Units per una pel·lícula entre terror i thriller que es diu Megan 2.0, allò, aquella tonterieta de fer la E de Megan amb un 3.
Sí.
Tonterietes de...
Modernós.
Sí, aquestes absurditats.
Doncs és una pel·li dirigida per Gerard Johnston, amb Alison Williams, Violet McGraw i Amy Donald, que pren una mica la història de fa dos anys, d'aquesta Megan que va arribar al cinema l'any 23, és la clàssica seqüela, en aquest cas, veient que el futur de l'existència humana està en joc, en risc, la Gemma s'adona que l'única opció és ressuscitar aquell robot anomenat Megan i donar-li algunes petites millores, alguns retocs que la fan més ràpida, més forta, en una paraula, més letal.
Molt bé, doncs aquesta pel·lícula de terror, que és una seqüela d'aquestes nissagues que esperem que no es perllonguin en el temps, però bé, és el que hi ha, té el seu públic i per tant doncs s'ha d'anar fent. Escolta, marxem a Dinamarca, tu, tinc un drama aquí que es diu Volver a ti, que veient el tràiler fa una bona impressió.
Sí, sí, és una pel·li europea interessant, aquesta Begirn Delser, Volver a ti, el títol en castellà. Està dirigida per Janet Nordahl i protagonitzada per Trine Dietmond, David Denick i Johann-Louis Smith. És una pel·li que explora una relació familiar, de fet un procés de separació d'una parella, ella, de sobte, per això es fa enrere, no se separa, perquè hi ha una circumstància que no explicarem, que és que...
Sí, es pot dir, perquè el trailer, sí, ja té un ictus.
Sí, i això fa que no se separin, diguéssim, que continuïn junts, i explora una mica la relació aquesta de desamor i d'amor, de quan una parella que s'anava a separar i que es veuen en l'obligació, que prenen la decisió de continuar junts, i això no els hi diuen els seus fills per aquesta circumstància, i afronten aquesta nova realitat de la malaltia d'ella, i sembla ser que troben de nou certa complicitat, i veurem cap on evoluciona.
Quantes vegades n'haurà passat, no?
Sí, sí, sí.
Una situació que sembla que d'allò, per un contratemps, doncs... que és negatiu, però que acaba doncs ajudant a positivitzar la situació.
És una pel·li que es va veure a Berlín, al Festival de Berlín, i que ens arriba ara, aquest darrer divendres de juny.
Doncs farem una cosa, escoltarem una miqueta de Volver a ti.
Molt bé.
¿Tú tienes algo que celebrar, Mari?
Ya puedo comer cilantro.
¿Ya puedes comer cilantro?
Se merece un brindis doble, digo yo.
Otro brindis.
Salud, salud.
Así da gusto.
Ya sabes cuándo te vas de casa.
En cuanto hayamos hablado con las niñas.
Fue lo que dijimos.
Esa era la idea.
Buenos días.
Mía.
Pásame la balde.
Voy a buscarte el entrenamiento.
¿Vas a traernos algo de picar?
Claro, llevo...
Doncs aquest drama fet a Dinamarca sobre aquesta parella que es vol separar, però que un contratemps, en aquest cas en forma de ictus, canvia la situació. Ens anem a la Xina. Ve de gust anar a la Xina?
Sí, home.
Doncs no per anar a menjar res, sinó per saber d'un drama que es diu A la deriva.
Un drama barrejat de comèdia, no, però barrejat de romans. És una història d'amor, de fet, entre els dos actors protagonistes, Zhao Tao i Li Zubin, ambientat a principis de segle a la Xina, i és una parella que viu una fràgil però apassionada història d'amor, quan ell desapareix de sobte per provar sort en una altra província, se'n va fora, i ella decideix anar a buscar-lo, i veurem aquesta recerca cap on porta. Una pel·li xinesa.
Se'n va a la francesa, adéu. Ja està,
sí, sí, se'n va un dia i...
A la adéu.
I ella la va buscar, diguéssim.
Molt bé. Doncs aquesta història, aquest podia ser road movie una mica, si el va buscar o no?
Sí, però sí.
Una miqueta, no?
Podria ser, sí.
Podria considerar un mini road movie. Doncs aquest A la deriva de Xina ens dona pas a la darrera pel·lícula que ens comentarà el Jordi, que es diu, i no és broma, Ramon i Ramon. És un drama...
De los Ramones, no?
Sí, los Ramones de Perú.
És una pel·li peruana, sí, dirigida per Salvador del Solar, protagonitzada per Emmanuel Soriano i l'actor català Álvaro Cervantes. Està ambientada una mica a l'època del coronavirus, cap al final. És una història d'amistat entre els dos protagonistes, el Ramon i el Ramon. El primer Ramon rep les cendres del seu pare, que acaba de morir, amb qui mantenia una relació força distant durant el confinament, ha mort, com tantes persones, i malgrat les seves diferències hi ha una profunda connexió entre el Mateo, que decideix acompanyar el Ramon en aquest viatge per llançar les cendres del seu pare a Huancayo, i durant aquesta travessia doncs el Ramon descobreix que potser buscava respostes a les preguntes equivocades i que ha de sanar i ha de canviar per seguir endavant i redreçar el rumb de la seva vida. És la relació entre aquests dos personatges, una pel·li d'una cinematografia poc habitual com és la peruana, que ens arriba aquest divendres i que la podeu gaudir a les sales.
Molt bé, doncs escoltem que aviam què ens diuen el Ramon i el Ramon.
El Ministerio de Salud ha presentado nuevas cifras oficiales. Confirmó cerca de 37.000 contagios.
No, él es tu creador, tu mochila.
No, y tú estás... Bueno, yo me tengo encantado. Ramón.
Ramón, ¿no? ¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedes dejar mientras veo cómo organizarme? Esto es histórico. Nos hemos liberado de la vida ordinaria. Mañana.
Doncs aquest Ramon i Ramon, que ens fa tancar aquestes 5 pel·lícules que comentava i que desgranem una mica més. I també hem de dir que ahir es va estrenar la cinquena part d'una nissaga ja, que sembla que no s'acabarà mai.
Santiago Segura Production.
Que es diu Padre no hay más que uno, Nido repleto, seria el cognom. I també es va reestrenar, després en parlarem, de La quimera del oro, la pel·lícula de Charles Chaplin, que fa 100 anys que es va fer. També s'estrena avui Adiós Buenos Aires, un drama fet a Argentina, Borau i el cine, documental fet a Espanya, un documental argentí que es diu Trascados, que no sé què vol dir, Azul de Niño, una comèdia espanyola, un documental fet a Espanya, Les Hijas del Trueno, i un documental fet als Estats Units que va sobre Miley Cyrus, que es diu Something Beautiful. Doncs escolta'm tu, que diumenge fa 25 anys que va morir...
Sí, Vittorio Gassman, exactament, sí, el dia 29 de juny de l'any 2000, diumenge farà un quart de segle, 25 anys, a la mort d'un dels grans actors italians de la història, tant de teatre com de cinema. Va néixer a Gènova el primer dia de setembre de l'any 1922 i va morir a Roma d'un atac de cor el 29 de juny del 20. El seu pare era membre d'una rica família alemanya, d'aquí el seu cognom, i la seva mare era una italiana d'origen jueu, de Pisa, i es va traslladar a Roma quan era molt jove, va començar els seus estudis a l'Acadèmia Nazionale d'Arte Dramàtica, on es va formar històricament tantes figures importants del cinema i el teatre italià com Tino Boazzelli, Rina Morelli, Lea Padovani, Nino Manfredi, entre d'altres.
Uns grans, estàs dient.
Sí, actors de pes d'Itàlia, Monica Vitti també. I va debutar al teatre a Milà, el 1942, amb Alda Borelli, l'obra Nemica, que vol dir enemiga, de Nicodemi. Va passar un temps fent teatre i el 46 va debutar al cinema en Preludio d'Amore. L'any següent ja apareixeria 5 pel·lícules, per tant va tenir ràpidament molt predicament. Amb la companyia del cineasta italià Luchino Visconti, Gassman va assolir el seu èxit més important, els seus èxits, perquè va treballar diverses pel·lícules, com per exemple Un tramvia llamado Deseo, l'estrena italiana de Muerte de un viajante, entre d'altres. Repassem una mica, si et sembla, la seva filmografia.
Va.
El 45, Incontro con Laura, el 46, Preludio d'Amore, el 47, La hija del capitán, aquestes primeres potser no ho sonen massa, ja tenia una producció de 3-4 pel·lícules per any.
Abans era diferent, feien
sí,
moltes pel·lícules.
Sí, hi havia més producció, exacte. Uh-huh. El 59 va fer La gran carrera, La gran guerra, perdó. El 59 també Rufufu da el golpe, basat en el cèlebre personatge. El 61 Fantasmi a Roma, Barrabàs, el 62, L'armada Brancaleone, el 66 El profeta, el 67. El 74, una de les pel·lis que va tenir més èxit, de fet va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia per aquesta pel·lícula que era Perfume de mujer, Perfumo di dona, una pel·li que després se'n faria Hollywood en faria un remake i va continuar treballant
amb el Pacino,
sí, amb el Pacino, sí, que va guanyar l'Oscar Pacino pel remake de Scent of a Woman, Perfume de mujer. El desierto de los tártaros del 76, Que viva Itàlia. No va sortir d'Itàlia bàsicament fins al final de la seva carrera.
Cosa,
sí, al final va fer dues pel·lis molt importants, les dues, el 92 El largo invierno i el 96 Sleepers, que és aquell thriller de Barry Levinson amb Robert De Niro, entre d'altres.
També La família, no?
La família, sí, del 86, pel·li italiana. I el 98 va acabar, la seva última pel·lícula va ser La cena, amb la qual es va acomiadar del cinema, i els últims anys no va fer pràcticament res i va morir finalment l'any 2000.
Va estar premiat, no?
Sí, va tenir un, com dèiem, el Festival de Cannes del 75, va guanyar millor actor per Perfume de mujer, li van donar el Lleó d'Or especial al 96, i a les darreries de la seva carrera al Festival de Venècia, i a Sant Sebastián ha guanyat dos premis, el Premi Donosti, que li van donar el 88, també allò que es dona ja al final d'una carrera, i la Conxa de Plata, que havia guanyat l'any 71 per Brancaleone en Les cruzades com a millor actor.
Doncs Vittorio Gassman, que ens va deixar fa 25 anys, el Jordi ara recordava una mica amb grans trets la seva trajectòria. Deia abans que s'ha com reestrenat La quimera de l'oro, de Gold Rush, una obra mestra absoluta, és una pel·lícula curta, no sé si fa 69 minuts, on doncs, Charles Chaplin és aquella comèdia-drama, ens mostra tota la seva categoria com a actor, un actor com deien abans, com la copa d'un pino,
i com a director també,
i com a director,
era un home orquestra, feia de tot,
sí, i bé, doncs com dèiem ara fa 100 anys, i bé, hi ha un canal que tots coneixeu que es diu Movistar, ho diem clarament, que està allà, podeu trobar totes les pel·lícules grans i també alguns curts
de l'inici,
divertits,
sí.
Però jo entenc que avui en dia costa, la gent jove li deu costar veure un geni com Chaplin, però jo crec que val molt la pena tornar a recuperar, doncs, això, el Chico, el Circo, que surts tu, per cert. Mm.
És un bon aprenentatge, de fet, qualsevol, si teniu nens, tinguin l'edat que tinguin, introduir-los al món del cinema, en vez de, que està bé, de que vegin pel·lícules de dibuixos animats i Disney i tal, però de tant en tant que prenguin alguna de les pel·lis de Chaplin, que a més els nens quan les veuen riuen molt, i fan molta gràcia, sí, perquè a banda d'estar molt ben fetes, són extremadament còmiques.
Doncs. Un fenomen.
Per grans i petits, Chaplin.
Doncs marxem amb la banda, una de les músiques que surt, la banda sonora original de La Quimera de l'Hora, de Gold Rush, on això, el Chaplin està sensacional. No us la perdeu, de veritat, si podeu, veieu-la ja, avui, aquesta tarda, o demà, com a molt tard. Jordi,
i aneu al cinema, també.
Parlem la setmana
vinent. Parlem la setmana vinent. Bon cinema, que vagi bé.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.